L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui una jornada més us dona la benvinguda. En este temps d'actualitat que es diu l'informatiu Emute i que conjuntament elaborem totes i cadascuna de les emissores associades en aquesta associació radiofònica i els seus serveis informatius. Som a dimarts, som a 30 d'abril, últim dia ja del quart mes d'este 2013 i com cada dia ens disposem a repassar l'actualitat de la jornada. Ho fem com sempre, avançant el sumari de continguts a tractar en titulars, en un informatiu en el que començarem parlant de sessions plenàries. D'una banda, la celebrada a l'Ajuntament d'Alcanar el passat dijous, que va servir, entre d'altres qüestions, per aprovar el pressupost municipal per a l'exercici del 2013, un pressupost que enguany supera els 8.700.000 euros, marcat per la reducció de la despesa. També a l'Ajuntament d'Amposta s'ha celebrat la sessió plenària ordinària del mes. En este cas, l'Ajuntament d'Amposta ha aprovat diverses mesures. En primer lloc, l'ajut a les persones desnonades, a les quals es bonificaran les plusvàlues. D'altra banda, s'han aprovat també definitivament la regulació del consum d'alcohol a la via pública. Les Terres de l'Ebre de nou són seleccionades per esdevenir reserva de la biosfera. I Deltebre estrena sala de premsa. Ho fa amb la presentació, ho ha fet més ben dit, amb la presentació de la nova guia comercial. Obrint ja la pàgina dedicada a les propostes i activitats d'agenda a l'informatiu d'avui, passarem per la Galera, on demà obri portes la 20a edició de la Fira de la Terrissa. També demà dimecres a Alcanar celebren la 5a edició de la Mostra Intercultural, enguany amb el tema de l'alimentació com a protagonista de l'intercanvi cultural. Parlarem de qüestions literàries. Pere Perellón presenta a Santa Bàrbara el seu llibre, Los Inocentes Hijos de Dios. I acabarem el nostre recorregut informatiu de la jornada anant cap a l'Ametlla de Mar, on estos dies enceten la celebració de la segona edició de les jornades gastronòmiques de la Tonyina Roja. Aquestes són algunes de les propostes informatives de la jornada, propostes que, si us interessen, de seguida us comencem a explicar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I tal i com fa uns instants us avançàvem en titulars, comencem ja la crònica informativa de la jornada i ho fem anant cap a Alcanar. Dijous passat se celebrava sessió plenària ordinària corresponent al mes d'abril a l'Ajuntament d'Alcanar. Una sessió en la que, entre d'altres punts, es va tractar l'aprovació del pressupost municipal per a l'exercici del 2013, un pressupost que finalment va acabar sent aprovat, tot i l'equip de govern està en minoria. Els 8 regidors que l'integren, els d'Esquerra Republicana, evidentment hi van votar a favor, però el pressupost va ser aprovat gràcies a l'abstenció del Partit Popular. Per contra, Convergència i Unió i Partit dels Socialistes de Catalunya, també grups de l'oposició, van votar en sentit negatiu. Un pressupost que, això sí, el Partit Popular condicionava a l'impuls d'un document en què l'equip de govern es compromet a impulsar una dotzena d'actuacions que s'haurien de desenvolupar en els propers 2 anys. Actuacions com l'elaboració del Pla d'Ordenació Urbana Municipal o també la posada a disposició del Ministeri de Foment de terrenys per a la prolongació del Passeig Marítim Nord a les Cases, així com diverses actuacions en l'àmbit urbanístic i entramat de carrers d'Alcanar i les Cases. La reivindicació també de l'impuls definitiu al polígon industrial dels Campets és una altra de les demandes d'aquest document que finalment, i com diem, va permetre que el pressupost municipal per a l'exercici del 2013 s'acabés aprovant. Un pressupost que s'eleva una mica més de 8.728.000 euros i en el que impera la reducció de la despesa, tal i com reconeixia el regidor d'Hisenda a l'Ajuntament d'Alcanar, Miguel Sancho, que explicava quines són algunes de les inversions més destacades que aquest pressupost contempla.
El tema d'inversions, com dia, pues es manté la que ens ve de l'any passat, la segona fase dels Josepets, està incorporada en aquest pressupost 2013. L'equipament immobiliari ja per acabar l'edifici a poder ficar en funcionament Per una altra part, estem pendent de l'aprovació del PUOS, incorporaríem la reforma del mercat municipal i un cop tancat 2012 i tenim el romanent disponible, es passaria a l'adquisició, es crearia la inversió per l'adquisició de sòls i estudis per el tema dels polígons. També cal destacar en tema de d'urbanisme, doncs l'urbanització del carrer Magallanes a les cases, està el carrer Sant Francesc aquí al Canà, es treballa amb la zona de Serramar i també en el mateix cas d'abans s'incluiria l'adquisició de terrenys per al passeig nord de les cases. I també està prevista la construcció de nous nínxols que ara en aquest moment no n'hi ha de disponibles. I en l'apartat de noves tecnologies entraríem en la seu electrònica per tal de poder donar un servei al ciutadà que no tingui que desplaçar-se per cada un dels tràmits a l'Ajuntament i també que entraríem noves tecnologies i mediambientalment la substitució de l'enllumenat públic per sistemes més eficients que també ens aportarien un estalvi realment econòmic.
El regidor d'Hisenda remarcava la reducció de la despesa d'un 14% a causa principalment de la reducció dels ingressos municipals i a més afirmava que Alcanà tancarà l'exercici amb un deute viu del 58%, el més baix dels últims anys. A més, indicava també que es tancarà l'exercici del 2012 amb un romanent de tresoreria d'aproximadament 4 milions d'euros que serviran també per assumir algunes de les inversions productives com les que acaba d'enumerar en les seues paraules.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
I no deixem de parlar de sessions plenàries perquè el ple de l'Ajuntament d'Amposta ha aprovat diverses mesures. En primer lloc, l'ajut a les persones desnonades a les quals bonificaran la plusvàlua. Per altra banda, també en aquesta mateixa sessió plenària s'aprovava definitivament la regulació del consum d'alcohol a la via pública. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Així és, efectivament, el ple de l'Ajuntament d'Amposta en la sessió ordinària d'aquest mes d'abril ha aprovat per unanimitat les bases reguladores per otorgar ajudes per pagar l'impost sobre les transmissions de la vivenda habitual a aquelles famílies que perden la seva vivenda habitual a causa d'una execució de la hipoteca. La línia d'ajudes va destinada a pal·liar els efectes negatius que es produeixen com a conseqüència de les transmissions de la vivenda habitual en la plusvàlua que generen un deute de la família desnonada amb l'Ajuntament. D'aquesta manera, subvencionarà el 95% de l'import que deuria la persona desnonada en concepte de plusvàlua, un muntant que se'n va entre els 600 i els 1.000 euros. Això sí, evidentment, s'hauran de complir un seguit de requisits, tal com explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Es requerirà, bàsicament, portar, jo diguem, ser ciutadà d'aquí d'Amposta, estar empadronat uns 2 anys, que es demostri que porta 2 anys vivint aquí a la nostra ciutat. Un altre requisit és que estigui al corrent de tots els seus deutes a nivell d'agència tributària, a nivell d'Ajuntament, ell i els qui convisquen. A partir d'aquí, el 95% del cost d'aquestes plusvàlues les bonificarà l'Ajuntament.
D'altra banda, també es va aprovar de manera definitiva l'ordenança sobre el consum de begudes alcohòliques a la via pública, així com també es va arribar a un acord amb una moció presentada per Esquerra Republicana sobre tot allò que fa referència als complements de productivitat dels funcionaris i personal laboral, un tema que ha aixecat polèmica en diverses ocasions. També es van presentar diferents mocions. Una del PSC que es va aprovar serà doncs, un sistema de rotació en els contractes de subministrament i serveis, de manera que el consistori es comprometa a realitzar procediments negociats en contractes que superen els 5.000 euros. Finalment, també es va aprovar una moció dels socialistes que demanava doncs, que es fes tot un seguit d'actes per tal de commemorar el 75è aniversari d'una de les cruentes batalles de l'Ebre que va tenir lloc a Amposta.
Demanàvem la commemoració dels 75 anys de la instal·lació del front de guerra a l'Ebre, en concret a Amposta. Un 17 d'abril del 38 se va volar el pont d'Amposta per evitar el traspàs de les tropes franquistes a l'altre costat del riu i durant pràcticament mig any va estar instal·lat el front de guerra a tot l'Ebre i en concret a Amposta i creiem que això és motiu per fer algun acte commemoratiu sense decantar-nos per cap de les dos bandos, sinó recordar uns fets que vam marcar el començament de l'exili republicà i el començament de l'ocupació franquista a Catalunya, no? i hem proposat que l'àrea de cultura faci algun acte en format obert, en col·laboració amb les entitats que s'estimen oportunes, però que entre ara i a finals d'any pues, se pugui fer alguna cosa oberta a la ciutadania que posi en valor aquests fets.
Continuem. Després de la crònica informativa del ple celebrat a Amposta, hem de parlar ara de les Terres de l'Ebre, el segon intent de candidatura perquè aquest territori esdevingui reserva de la biosfera, aquest cop excloent els municipis nuclears i més industrialitzats del nord de la Ribera d'Ebre, ha superat un nou tràmit. El Consell Consultiu Internacional per a les Reserves de la Biosfera ha recomanat l'aprovació de la candidatura ebrenca. La decisió definitiva es prendrà entre els pròxims dies 27 i 30 de maig en el marc de la celebració de la 25a reunió del Consell Internacional del programa MAP, que són les sigles en anglès del programa Home i Biosfera. Una reunió que tindrà lloc a la seu de la UNESCO a París. Després del primer intent frustrat del passat any 2012, el govern va decidir reformular la candidatura per optar de nou al reconeixement. El fet que la UNESCO tombés la primera candidatura ebrenca amb l'argument que incloïa les àrees d'influència de la central nuclear d'Ascó, així com del complex industrial de Flix, va donar peu a una nova proposta que va acordar deixar fora les poblacions del nord de la Ribera d'Ebre, com Ribarroja, la Palma d'Ebre, Flix, Ascó, Vinebre, la Torre de l'Espanyol i Garcia. La idea era sacrificar el reconeixement d'aquestes poblacions per facilitar l'èxit global de l'operació, que abasta un total de 367.729 hectàrees. De moment, la candidatura avança després de superar el tràmit del Consell Consultiu. A més de la de les Terres de l'Ebre, es presentaran també a l'Estat espanyol les candidatures de les Marinyes Corunyeses a Terra do Mandeo, així com la del Real Sitio de San Ildefonso i La Granja. Si totes tres candidatures acaben prosperant, l'Estat espanyol acumularà un total de 45 reserves de la biosfera declarades.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem ara cap a Deltebre per parlar de qüestions que afecten el nostre ram, el de la comunicació, i ho fem perquè aquest municipi del Baix Ebre acaba d'estrenar una sala de premsa just amb motiu de la presentació de la nova guia comercial. Des de Ràdio Delta ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
L'àrea de comunicació de Deltebre estrenava ahir al matí la nova sala de premsa anexa al Saló de Plens de l'Ajuntament. Es tracta d'un nou espai per acollir les rodes de premsa i presentacions d'actes del propi Ajuntament o de qualsevol associació o entitat del municipi que ho necessite, tal i com destacava el regidor de comunicació de Deltebre, Joan Alginet.
No és només una sala de l'equip de govern a la disposició de l'equip de govern, sinó que és una sala a la disposició de tots els grups municipals de l'Ajuntament i també de totes les entitats, associacions i persones vinculades al municipi de Deltebre que en vulguin fer ús. I, per tant, no serà ni una sala restringida, ni molt menys, perquè aquesta no és ni la nostra voluntat ni la nostra intenció. És una sala que encara estem ja pràcticament avui entrant en funcionament, però li falten encara alguns retocs, però que servirà per a això, també per implicar a les entitats i associacions que facin actes, que facin jornades, que facin esdeveniments, que puguen vindre aquí i que això pugui ser l'altaveu de les activitats que es facin i de les jornades que es facin. Té aquesta funció de donar a conèixer tot allò que es faci des de les entitats i associacions i, evidentment, també servirà de plataforma per a presentar totes les activitats que des de l'Ajuntament es facin.
El primer acte que va acollir la nova sala de premsa va ser la presentació de la nova guia comercial i de serveis editada conjuntament per l'àrea de comerç de Deltebre i la revista Top Park. La guia comercial i de serveis, feta en català i amb més quantitat que la darrera edició, inclou com a novetats que incorpora un apartat especial per a aquells comerços i serveis que trobem a l'urbanització de Riumar. José Emilio Bertomeu és el regidor de comerç de Deltebre.
Des de l'any 2000 que no s'havia fet cap guia comercial i vam creure oportú que teníem d'editar una altra guia. Ens va sortir l'oportunitat de la revista Tot Parc, que va dir que col·laboraria amb nosaltres, i des d'allí ens vam ficar a treballar per a poder-la editar. Totes les guies que s'havien fet fins ara anava tot incluït, les del Tebre i les de la urbanització Rio Mar, i ara vam creure oportú separar una miqueta, primer estan totes les del Tebre, i llavors en una altra portada ens surten totes les de Rio Mar.
Abans de publicar-la durant 7 mesos, està penjada a la web de l'Ajuntament amb la finalitat que tots els comerciants i professionals del poble poguessin revisar si la seva empresa hi figurava i si les dades eren correctes. Ara la guia comercial i de serveis de Deltebre es pot venir a buscar a l'Ajuntament o bé també continuant-se consultant per la web municipal.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudés. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687 857 913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
Sisena Diada de l'Arròs, Col i Fesols. L'Aldea, 5 de maig del 2013. A les 11 del matí, inici de la cocció del plat. I a les 5 de la tarda, actuació dels tabalers dels Diables d'Aldea. Venda d'entrades del 15 al 29 d'abril a l'Ajuntament. Patrocina i organitza Ajuntament de l'Aldea i col·labora Diputació de Tarragona, TL i Consell Comarcal del Baix Ebre. Sisena Diada de l'Arròs, Col i Fesols, l'Aldea, 5 de maig del 2013.
L'informatiu Inútil.
Obrim ja la pàgina dedicada a les propostes i activitats d'agenda i comencem el nostre recorregut anant cap a la Galera, perquè demà, dia 1 de maig, obri portes la 20a edició d'Argila, la Fira de la Terrissa de la Galera. Tot i que la fira obri portes demà, la inauguració oficial es farà el dia següent, dijous, dia 2, i anirà a càrrec del director general de Comerç de la Generalitat, tal i com des de la Plana Ràdio i en la seva crònica d'avui ens explica Josep Roig.
Doncs sí, la Fira de la Terrissa de la Galera encetarà demà la seva 20a edició, amb 5 dies per davant per poder mostrar un any més el treball artesà de la 80a d'artesans terrissaires procedents de tot el país i també de l'estranger, que han convertit la Fira Galerenca en una referència del sector i en una de les fires més visitades de les Terres de l'Ebre. La fira obrirà les seues portes aquest dimecres 1 de maig, tot i que no serà inaugurada oficialment fins dijous, dia 2, pel director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Recasens. Ramon Muñoz, alcalde de la Galera, ens explicava que té la intenció de traslladar al senyor Recasens les inquietuds del poble per a que pugui defensar i creure en una fira que continua necessitant el suport i l'aposta que el departament ha fet sempre de la mateixa, tot i estar en temps de crisi.
Tot l'any ho fem per les tardes, però en un any hem cregut interessant poder-ho fer de matí. D'aquesta manera, doncs, el que ve a inaugurar se podrà quedar, després farem un petit dinar, un detallet, i bueno, parlarem, assessorarem, explicarem la nostra fira, com i de quina manera va néixer, com ha evolucionat, i el sacrifici que fem per poder-ho dur endavant, tenint en compte que és una fira monogràfica, única i exclusiva de fira de terrissa i ceràmica, i bueno, podrà veure-ho in situ i veurà la magnitud d'aquesta fira, perquè clar, parlem de la Galera, i clar, la Galera posa la Galera, si fos una altra capital, un altre poble més important, però podrà veure la realitat que és perquè pugui creure en aquesta fira i pugui defensar una fira d'aquestes característiques a les Terres de l'Ebre, que, bueno, som l'última comarca de Catalunya, com tots sabem, i sempre ens pensem que estem una mica marginats, i bueno, que vegi la realitat que és i que continuéssim apostant per aquesta fira de la Terrissa.
Per la seva banda, el president de l'Associació Cultural Galerenca Locadú, Francesc Gasulla, explicava que divendres es celebrarà el Dia de la Comunitat, enguany Madrid, amb un recorregut que realitzaran totes les autoritats convidades per tots els estands de la fira. El país invitat enguany és Romania, i la peça commemorativa i per a col·leccionistes, el càntir anomenat Marraixa, obra del terrissaire de Miravet, Emili Trechadell, del que se n'han fet 112 peces numerades i signades pel mateix autor. Escoltem Gasulla.
Bueno, l'enguany la peça commemorativa és una marraixa feta a Miravet, el mateix terrissari que va fer l'any passat, en diferent color. La comunitat autònoma és Madrid, que torna a vindre aquell artista de l'any passat que va donar la nota. I de país tenim a Romania. No sé el que sortirà, perquè clar, no hem pogut anar-hi. Estos anys mínimament ja anàvem una mica encaminats.
La Fira de la Terrissa, que estarà oberta fins al diumenge 5 de maig, té un pressupost que s'apropa als 50.000 euros, amb una aportació municipal de gairebé 15.000, i compta amb un volum de visitants que cada any supera més creix les 30.000 persones.
Gràcies, Josep. Seguim en clau d'agenda i hem de parlar ara d'aquesta cinquena edició de la Mostra Intercultural que un any més i Alcanar han organitzat conjuntament la Regidoria d'Acció Social i Ciutadania, l'Oficina d'Integració Social i Gestió de la Diversitat i el Pla Educatiu d'Entorn. Una cinquena Mostra Intercultural que s'inaugurarà demà dimecres a partir de les 10:30 del matí al Centre Cívic de la Població, inauguració que anirà a càrrec de la regidora de l'àrea, Mari Carmen Navarro, que estarà acompanyada de l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat. Hi ha previstes al llarg de la jornada diverses actuacions musicals, com la de la coral infantil Alegreto, la de la banda de l'Escola de Música de l'Agrupació Musical Canareva, la del grup coral Sol de Riu o també la dels alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Alcanar. Hi haurà també un espai adreçat als infants i un parell d'exposicions. D'una banda, un mapa mundi amb el número de ciutadans i ciutadanes residents al nostre municipi dels diferents països i una altra mostra amb la gastronomia com a nexe d'unió, una exposició que mostrarà plats típics de diferents països, així com els aliments més utilitzats. Com és habitual en les mostres interculturals que ja s'han vingut realitzant en els últims anys a Alcanar, hi haurà una demostració de cuina típica de diferents països i comunitats autònomes. Tots els assistents podran comprar 5 tiquets de degustació al preu de 3 euros. Hi haurà també tiquets de begudes al preu d'un euro, per tal que tothom pugui degustar l'àmplia varietat culinària present en aquesta cinquena mostra intercultural d'Alcanar. D'altra banda, la mostra hem de dir que acabarà a les 4 de la tarda i donarà el relleu a partir de les 4:30 i al mateix centre cívic a una nova edició, enguany ja la 13a de la trobada de puntaires d'Alcanar. Una trobada que s'allargarà des de les 4:30 de la tarda fins les 7:30 al mateix centre cívic.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim a ritme de més propostes culturals. Per fer-ho, anem cap a Santa Bàrbara, perquè l'autor, Pere Perellón, presenta el seu llibre Los Inocentes Hijos de Dios. L'acte, organitzat pel Club de Lectura del Poble, s'enmarca en les jornades culturals que estos dies celebra la població planera. Des de la Plana Ràdio, és ara Tere Giné qui ens porta aquesta nova proposta de l'àmbit de la cultura.
Així és, Domènec. La trama de la novel·la està perfectament ambientada a la València dels segles XIV i XV i protagonitzada per un mercenari amb una psicologia singular al servei d'un dominic que l'autor utilitza perquè li doni un aire novel·lesc a algun dels fets inconexos, però que van ser certs i que van succeir al Regne d'Aragó, els quals faran submergir el lector en l'escenari i el context medieval per recrear en la seva ment successos, situacions i escenes que li provocaren sentiments d'estima i d'odi. Pere Perellón explicava que el llibre està basat en fets reals, per lo que abans de posar-se a escriure'l va dedicar 4 mesos a la investigació, tot i que també hi ha una bona dosi de literatura.
Sí, sí. Abans de començar a ficar la primera lletra, vaig estar 4 mesos dedicant, inclús dissabtes, diumenges, dedicant a lo que era la part d'investigació, perquè clar, per exemple, no, per dir alguna cosa, no, has de saber com aquella gent vestia en aquella època. Tot això s'ha d'escriure pues com eren els dominics o com pensaven.
Recordem que el Club de Lectura de Santa Bàrbara es troba un cop al mes per tal de comentar i intercanviar punts de vista o reflexions sobre el llibre que han llegit i sempre que és possible, com el cas d'avui, compten amb la presència del seu autor per complementar aquestes tertúlies literàries.
Gràcies, Tere, i enfilant ja la recta final del nostre temps d'informació d'avui i per acabar, amb bon gust de boca, hem de parlar de la segona edició de les Jornades Gastronòmiques de la Tonyina Roja. De l'1 al 12 de maig, els restaurants del Club de la Gastronomia de l'Ametlla de Mar ofereixen diversos menús on la Tonyina Roja és la protagonista. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
De l'1 al 12 de maig, els restaurants del Club de la Gastronomia de l'Ametlla de Mar oferiran diversos menús on la tonyina roja és la protagonista. En concret, 13 restaurants de la Cala han treballat intensament per oferir uns menús de 30 a 58 euros que sorprendran tots els paladars. I és que es podran trobar carpatxos, arrossos, suquets i moltes receptes més. La voluntat dels restaurants membres del Club de la Gastronomia és innovar i sorprendre els clients alhora que es promociona la tonyina roja. Escoltem Josep Margalef, president del Club de la Gastronomia.
Això és el que es tracta, que cada any se puguin anar traient receptes noves, que els restaurants que estiguin dins al Club de Gourmets i els que no estiguin també, perquè també hi poden participar per la seva pròpia voluntat, i ficar les receptes que vulguin, i sempre intentant pues, això, millorant i anant canviant receptes perquè la gent que ve a que féssim les jornades o la quinzena de la tonyina, durant cada any doncs, siguin diferents les receptes i la gent els atraiga la curiositat, no?
Margalef afirma que l'any passat les jornades van ser un èxit i esperen que aquest any es repeteixi. D'altra banda, enguany el maridatge dels plats recomanats serà la cervesa inèdit d'Estrella Damm que promociona les jornades a través dels mitjans segons un acord amb Estrella. Alguns restaurants del Club de la Gastronomia oferiran diversitat de ponències de la tradició i innovació culinària vinculada a la tonyina a la Cala. Paral·lelament, del 3 al 6 de maig, amb la segona setmana gastronòmica de la Tonyina Roja 2013, impulsada des del grup Balfegó, l'Ametlla es convertirà en epicentre de la promoció d'aquest tonyet a través d'activitats lúdiques, gastronòmiques i culturals.
Del 13 d'abril al 18 de maig tornen les 22enes jornades culturals a Santa Bàrbara. Exposicions, presentacions literàries, sortides etnològiques, culturals, concert, teatre, audicions, fotografia... Una mostra del treball de les entitats culturals al municipi, un reconeixement a la cultura planera. 22enes jornades culturals a Santa Bàrbara. Participa-hi.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Déu-n'hi-do aquest episodi de pluges de 5-6 dies, depenent de les comarques. Cal dir que les més importants han totalitzat valors per sobre dels 150 litres per metre quadrat, en el cas d'Ulldeter, de la Llacuna o del Parc Natural dels Ports, per sobre dels 100 litres a gran part de Catalunya. I d'aquesta nit passada, des de les 12 de la nit i fins fa poca estona, destacaven quantitats de 20, 21, 22 litres per metre quadrat, Espot, Portainer, Ferrera, Pirineu, Lleidatà, per tant, i en general a Catalunya entre 2 i 10 litres per metre quadrat. S'han anat obrint moltes clarianes, el sol domina molts indrets del sud de Catalunya, bancs de núvols baixos encara cap al nord es trenquen, hi ha molts sectors del Pirineu, les clarianes guanyen protagonisme, més sol previst per aquest migdia i tarda, però amb intervals de núvols i sense descartar la repetició d'algun ruixat al terç oest de Catalunya i franja de Ponent. A destacar que amb aquestes clarianes les temperatures diurnes en general avui pujaran clarament. De cara a demà és molt probable que el sol sigui present al matí amb intervals de núvols, però cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i a la tarda nuvolades a punts del nord i del terç oest. No s'hi descarta algun ruixat aïllat.
Sempre és interessant escoltar la previsió del temps, especialment quan es presenta un dia festiu per endavant. És el cas de demà, dimecres 1 de maig. D'aquesta manera, escoltant la repassada de la situació meteorològica, hem arribat una jornada més a l'acabament de l'informatiu EMUTE, repassada l'actualitat que de les diferents emissores municipals, també avui, dimarts 30 d'abril, us hem oferit en coordinació, un temps que s'encarrega de servir-vos qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per la vostra atenció, tornarem dijous. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.